A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Sis immigrants ofegats cada dia. Creuar el mar Mediterrani és més perillós que mai. 2.270 persones hi han mort intentant-ho l'últim any. Un per cada 51 que han aconseguit trepitjar terra ferma, segons el darrer informe de l'ONU. La capacitat de rescat de les ONGs s'ha reduït. L'Europa de Salvini, i no només, tanca els seus ports. L'Open Arms no pot navegar i Líbia és una presó a cel obert. 80 anys després, la història es repeteix. Avui, els solidaris refem la ruta de l'exili massiu republicà cap a la Catalunya del Nord, l'èxode més gran de la història contemporània del nostre país. Prop de 500.000 de dones i nens, famílies senceres, intel·lectuals, polítics i artistes van haver de fugir nord enllà de les tropes franquistes. La setmana passada vam seguir les passes del president Companys, de Rodoreda, Pompeu Fabra, Pere IV o Rovira i Virgili, el Mas Perxés d'Agullana, creuant la ratlla pels Colls de Lli i la Manrella fins a Ceret.
Tota la nit vàrem caminar i feia molt fred amb la meva mare i la meva germaneta, que tenia 8 mesos, sobretot que no plori.
Això és un disbarat. Els que diuen que no hem d'obrir ferides, la ferida és oberta. La ferida és oberta fins que jo no pugui treure els ossos del meu avi. La guerra per mi continua siguent oberta.
La gent havia d'improvisar, dormir a terra o com podien, damunt de les maletes.
Els èxodes, els exilis, sempre són els mateixos, no? Ens trobem les mateixes condicions, com la gent pateix de la mateixa manera, com els uns rebutgen els que arriben, els altres que els acullen.
I avui continuarem aquesta ruta de l'exili al camp de l'horror de Ribes Altes, la història d'una vergonya. I ho farem acompanyats de dos refugiats que acaben d'arribar a Catalunya, el Mica i la Yasmin, i les seves famílies d'acollida. Els exiliats d'ahir, els d'avui, i esperem que no els de demà.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Cinquena parada. Ribes Altes.
Esperava trobar una terra d'acollida, un indret on poder aturar-me a descansar sense perill, lluny de l'abast dels feixistes. Un lloc amable que em compensés la pèrdua dels pares, que en aquell moment no sabia on eren ni si els tornaria a veure. França era un lloc ideal, una mena de paradís on podríem menjar i trobaríem roba d'abric i llits calents, on poder dormir sense alarmes aèries ni sirenes. Però en arribar a l'estació de Cerver, em vaig trobar amb tot de gent amuntegada, amb paquets i maletes, amb dones que ploraven, amb vells que ploraven, amb nens i homes que també ploraven, i amb aquelles piles d'armes que prenien els soldats, les separacions familiars, els homes a una banda, les dones i els nens a l'altra, i totes aquelles escenes de menyspreu i maltractament per part dels gendarmes i l'exèrcit francès. Em vaig trobar amb aquells cops de culata que ens feien anar de bòlit i aquells crits d'alé, alé, que eren l'única cosa que ens deien. Daniel i Jaume Serra, la retirada de Carme Casas, l'exili dels republicans.
Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio. El camp de Ribes Altes ocupa un territori àrid de més de 600 hectàrees, a uns 15 quilòmetres de Perpinyà. És una immensa plana apartada de la vida. Alguns refugiats catalans li deien el Sàhara francès, perquè no hi ha vegetació i és insuportablement calorós a l'estiu i gelat ara a l'hivern. El Museu Memorial del Camp de Ribes Altes té un aspecte inhòspit, un museu rectangular semienterrat al mig de l'antiguitat. Camp de Ribes Altes, el protagonisme continua sent per unes barraques fantasma, mig derruïdes, que van acollir a refugiats de tres guerres. És un dels pocs camps d'internament europeus que queden dempeus. Ribes Altes és la història d'una vergonya. Ens acompanyen l'Eloi Torrents, mediador cultural del Museu Memorial del Camp de Ribes Altes, i l'Eric Forcada, historiador de l'art i comissari d'exposicions. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
El 12 de novembre del 1938, França promulga la llei d'internament administratiu als estrangers indesitjables, una llei que permet permet l'arrest internament de persones potencialment perilloses, entre cometes, que no han comès cap crim ni delicte. Aquest camp de Ribes Altes va simbolitzar l'odi cap a l'estranger?
Bé, realment és una època en què hi ha cada cop una desconfiança més gran cap a l'estranger, cap a un odi cap a les persones que són diferents, i això va comportar doncs la marginalització i l'internament administratiu de moltes categories de població. Entre elles, ben segur, doncs, els republicans espanyols, que eren considerats com a rojos o com a potencials lladres o potencials esvalutadors de la societat francesa, però també doncs, tots els jueus, per exemple, de tota Europa, que buscaven un refugi a la zona de la França dita lliure i que també van sofrir aquest internament, o també certes poblacions franceses, com per exemple els gitanos, que també van patir aquest internament administratiu. És a dir, doncs, que no només hi havia un odi cap a l'estranger, sinó que hi havia un odi cap a la diferència, un odi contra tots els que eren considerats els culpables de la derrota de França durant la campanya de la batalla de França de l'any 1940. És a dir, hi ha un odi contra tot el que fos diferent a una França conservadora, catòlica i retrògrada.
L'exèrcit francès va comprar aquests terrenys de Ribes Altes per instal·lar-hi una caserna militar, 150 barraques grans, 300 de petites. Al febrer del 1939, ara fa 80 anys, mig milió de persones creuen la frontera pels Pirineus fugint de les tropes franquistes. Quines són les primeres persones que arriben en aquest camp d'internament i quines són les últimes? Perquè això fins al 2007...
Heu de pensar que la població de la Catalunya Nord a l'època era 240.000 habitants, doncs arriben en un mes i mig, gairebé, el doble de la població que hi havia en el departament. Aquesta gent són enviats a les platges i separats de la població, i al principi, durant els primers mesos de l'any 39, són enviats a tres platges dels Pirineus Orientals, Argelers, Sant Ciprián i el Barcarès, i ha de pensar que en aquests tipus de camps no hi havia absolutament res. No hi havia ni barraques i gairebé s'havien de construir les seves pròpies tendes per protegir-se del fred i del vent.
Hi havia sorra.
Exactament. Hi havia el que eren les alambrades per evitar que la gent se n'anés, i al principi doncs no hi havia ni lavabos i la gent estava obligada a fer les seves necessitats a l'aigua, al mar, de condicions higièniques terribles. I en el camp de Ribes Altes, a l'origen era un camp militar que construeixen aquests mateixos refugiats. És a dir, aquests refugiats, els que França obliga a enrolar-se en una cosa que es deien les companyies de treballadors estrangers, són els que construeixen el camp militar de Ribes Altes. Però aquest camp no estava destinat a ser un camp d'internament, sinó que estava destinat a ser un camp militar per acollir les tropes colonials. El règim de Vichy, doncs, Pétain, doncs, decideix transformar la meitat del camp de Ribes Altes en un camp d'internament, que eren la majoria estrangers considerats indesitjables. Doncs més de la meitat dels interns, un 55%, eren espanyols, republicans espanyols i catalans. I un 35% eren jueus de tota Europa que havien estat tancats perquè doncs, el règim de Vichy també havia promulgat doncs, lleis antisemites. Jueus polonesos, jueus russos, jueus alemanys, jueus belgues, i després una població francesa, doncs, els gitanos, que havien estat expulsats de la zona d'Alsàcia i que també es troben tancats en el camp. Persones de 16 nacionalitats diferents, els quals tots eren considerats com indesitjables. I d'aquests, una gran proporció eren dones i infants.
Al final de la Guerra Civil Espanyola i els desplaçats, aquesta ruta de l'exili, també significa una nova manera de retratar el conflicte armat. Es passa d'una guerra de posicions a una guerra llampec, una guerra moderna. I com afecta això el fotoperiodisme, Eric?
Primer, com afecta el nostre territori, és a dir, Catalunya del Nord, clar que parlem de la regirada, però sobretot que recordar que per als nord-catalans és l'arribada. L'arribada, com deia l'Eloi, de 475.000 refugiats per un territori de 240.000 doncs, habitants, i que recordar també i afegir que hi havia 80.000 soldats que van venir perquè érem homes amb armes també que van passar la frontera. Uh-huh. És a dir que passem d'un territori de 240.000 habitants a 800.000. És a dir que es multiplica la població per 4. El que pot explicar també, perquè en aquell moment no hi havia les infraestructures que coneixem actualment per l'acollida doncs, de refugiats, aquesta obligació de crear camps de concentració a les platges, llocs que no eren ocupats perquè aquesta població doncs, multiplicada per 4 va posar dificultats, en tot cas, per l'organització del territori. Clar que ben segur això ve del resultat d'una guerra llampec, i és veritat que la campanya de Catalunya és la primera a patir aquest nou estil de guerra, és a dir, primer que hi hagi doncs, aquesta aviació que obri el terreny a l'artilleria, fa que, i a més que Barcelona és la ciutat oberta el 26 de gener, fa que hi ha hagut aquesta arribada massiva, quan s'esperaven 50.000 refugiats, en arriben 475.000. Amb una impossibilitat, si parlem després de la representació o de les imatges que apareixen, que avui són el nostre testimoni, un testimoni de treball, és com escriure les condicions del front. És impossible retratar el front. Doncs ben segur és el moment, i ho veiem, per exemple, a través de la figura del capa, doncs el fotoperiodista, que ell té una obsessió quan està a Figueres d'anar cap al front, però és impossible d'anar al front. Doncs la major part, perquè ara sabem que hi havia 280 periodistes acreditats al Pertús per seguir doncs, la caiguda de Barcelona i l'arribada de refugiats, doncs de fer fotografia d'aquests refugiats. I doncs és veritat que ens podem preguntar per què fotografiar tants refugiats quan era més útil potser actuar. Però en aquell moment passem de la fotografia que apareix als anys 30, la fotografia militant, a un altre tipus de fotografia, perquè retratant els refugiats això ajudarà, en tot cas, a mobilitzar a la gent i doncs, poder doncs, aportar coses doncs, a aquesta població que està perduda.
Per primer cop es posa l'èmfasi a les víctimes innocents.
És a dir, que no es pot retratar altra cosa, i és veritat que ens hem preguntat si això pot marcar, perquè sabem que és la primera crisi humanitària del segle XX a Europa Occidental, també el naixement de la fotografia humanitària. És a dir, que a veure, a partir d'aquest moment hi haurà tot un procés de despolitització de refugiat. És a dir, com doncs, podem ser solidaris d'aquests refugiats, i serà el llenguatge que serà, en tot cas, difós per la premsa, diguéssim, favorable al camp republicà.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Aquí al camp de Ribes Altes podíem trobar famílies senceres, però estaven separades. Les dones i els nens vivien en un illot, els homes en un altre. Per anar d'un lloc a l'altre hi havia uns guardes que controlaven el pas. En cada una d'aquestes barraques que podem veure des d'aquí podien viure unes 80 persones. Quines eren les condicions de vida? Perquè potser les autoritats franceses consideraven aquest camp un camp de segona, d'indesitjables, per tant, es destinaven pocs recursos. No sé quants àpats hi havia al dia. Com s'alimentava els refugiats?
De fet, l'administració francesa considerava el camp de Ribes Altes com un camp exemplar, però la visió que tenien les autoritats de la realitat distava molt.
Yeah.
Pensar en un moment donat, doncs, en una època de crisi, després una part de tot l'alimentació que arribava directament al camp no arribava mai als refugiats, doncs una part important doncs, se la quedaven els mateixos guàrdies o la mateixa administració del camp, i feien mercat negre amb aquesta alimentació. I normalment el que sempre ens diuen la gent que ens ha donat el seu testimoni, doncs el pa, doncs un pa sencer que repartien entre 8-10 persones, i el qual es tallava amb un ganivet i amb una precisió gairebé matemàtica, perquè un tros de pa una mica més gran doncs, podia portar a baralles molt, molt considerables. I després hi havia el pa, evidentment, i després hi havia la sopa. I, evidentment, necessites un utensili per menjar la sopa. Doncs aquí el que era una llauna de conserves era realment un útil importantíssim, perquè si no, no podies menjar la teva sopa. Aquí l'alimentació bàsica era aquest tros de pa, i després la sopa, que de vegades hi havia doncs, verdures sobre la sopa, i de vegades arribava una mica de carn, i realment era això, la seva dieta diària. I després doncs, tenim molts testimonis que ens diuen doncs, que realment hi havia els refugiats, doncs, passaven el dia doncs, al costat de la barraca, de les barraques on hi havia la cuina, doncs, a veure si podien trobar alguna cosa a menjar, I després tenim altres testimonis també que ens deien, doncs, que per exemple les ganes de menjar, doncs, els impedien dormir. És a dir, una fam constant. De fet, una fam que deshumanitza. Perquè, evidentment, quan tens gana, quan tens fam, ja no penses en la situació política, ja no penses en els sentiments, fins i tot no penses en el futur, penses a buscar menjar, a trobar alguna cosa per sobreviure. I aquesta és una mica el que ens diuen la gent, aquesta fam. Una fam que provoca moltes malalties lligades a la fam. Doncs, per exemple, aquí era fàcil trobar, doncs, les típiques imatges que avui veiem en els camps de refugiats de molts països amb els infants amb el ventre inflamat. Doncs a Ribes Altes tenim moltes imatges on veiem infants espanyols, catalans, jueus, doncs, amb unes malnutricions severes.
Condicions higièniques pèssimes, deies, no hi havia latrines, o si eren un niu d'infeccions. Quantes persones es calcula que van perdre la vida aquí a Ribes Altes, amb el tifus, amb la disenteria?
El que ens diuen els arxius del camp, que sortosament, doncs, els arxius del camp de Ribes Altes, doncs, no s'han perdut, doncs, de fet els van trobar amb una deixalleria i va provocar un tal impacte, doncs, que després, doncs, va començar a crear-se una mica el projecte de fer el memorial. Però tenim aquests arxius, i aquests arxius, doncs, ens diuen que més o menys entre 250-270 persones que van perdre aquí la vida. Evidentment, doncs, és una estimació, perquè després hi havia gent que anava a l'hospital i després no sabem què han perdut, hi ha gent que no sabem ben bé que s'han perdut les seves fitxes o que no tenim tota la informació, i sobretot aquesta mortalitat afectava, doncs, a persones grans i infants. I sobretot, en el cas dels infants, afectava els infants, doncs, a nadons.
I l'opinió pública n'era conscient? Eric, abans ens parlaves de CAPA i del fotoperiodisme que denuncia aquestes situacions, una visió més humana de la guerra. Es va crear un llenguatge representat per les seves fotografies, pels cartells. Per exemple, la població dels voltants d'aquí a Ribes Altes, com va reaccionar?
Clar, el camp és un espai aïllat de la societat, sí, però no cal descuidar la societat que acull el camp. És a dir, que quan parlem de la fam que hi havia al camp, és també la fam que tenim també aquí a Catalunya del Nord. És a dir, que hem de recordar, és veritat que hi ha hagut l'ocupació de Catalunya per les tropes franquistes, però a nivell dels països catalans hem de pensar també que els nazis van arribar i van gestionar aquesta part del territori català. Doncs, ben segur, la societat nord-catalana va patir, no tant com els refugiats, i no tant com els interns d'aquest camp, però és veritat que va ser un període molt i molt complicat. Doncs l'opinió pública en aquell moment es va posar en marxa, en tot cas pel que fa al període de guerra, doncs la resistència anti-Alemanya i aconseguir l'alliberament del territori, que arribarà a 1944 i que també provocarà, això no tenim gaire en compte, un altre exili sud-català cap al nord dels països catalans. Perquè, clar, després d'haver patit 5 anys de vida sota el règim franquista, de veure Europa alliberar-se, provoca una nova onada de refugiats i s'obren de nou uns espais, uns centres d'acollides per a aquests nous refugiats. És a dir, que són onades que arriben. Hi havia hagut l'onada del 36, l'onada del 39 i l'onada del 44.
Tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie.
Ens han explicat els testimonis que venien quan feien la ruta de l'exili, s'esperaven que França els acolliria amb els braços oberts i que això no va ser així.
Jo crec que sobretot el que cal recordar és que és un període molt complicat per tota Europa. És a dir, que si ens tornem a mirar la cronologia de l'any 39, veurem que crec que França no era un país en guerra al febrer del 39, però ho és al setembre 39. És a dir, que hi ha pocs mesos que fan que la situació europea... Doncs jo crec que la situació, en tot cas, que la campanya de Catalunya és força important perquè ensenya aquest pas de l'any 39 cap a una Europa, doncs, que viurà, crec, el pitjor moment de la seva història. Doncs ho cal mirar d'aquesta manera. No és una qüestió de França, és una qüestió d'Europa, és a dir, com es posiciona tant la Unió Soviètica com els anglesos, com l'estat francès, que està preparat per anar en guerra. I és veritat que, malauradament, es van trobar aquests refugiats entre cometes penjats a les platges perquè hi havia d'altres preocupacions força importants. També jo crec que és veritat que una historiografia espanyola parlant de refugiat que marxa molt lluny de casa seva i que està abandonat de les autoritats participa d'una propaganda, i ho dic clarament, franquista de la península. És a dir, com si la península ibèrica no era, feia part de la història europea, al contrari. Vull dir que els països catalans ens ensenyen, això que dic, van anar de bracet als franquistes i als nazis aquí a la frontera del Pirineu. Doncs realment la cultura catalana, o en tot cas el territori català, ha viscut i fins i tot, ho podríem dir, ha encarnat, de fet, el destí d'aquesta Europa doncs, dels anys 30. Vull dir que és això que és important. Clar que França no va poder, però crec que cal superar també aquesta etapa i parlar de manera més global de com va viure el continent europeu en aquest període de guerra.
Jo crec que també seria important de subratllar doncs, que hi va haver una part important de la societat civil doncs, que també va ajudar els refugiats, que hi havia organitzacions humanitàries d'ajuda als refugiats, doncs d'organitzacions molt, molt diverses, algunes de religioses, altres de comunistes, altres d'anarquistes, doncs que realment de manera desinteressada van ajudar tant els refugiats espanyols, i aquí al camp, per exemple, doncs tenim el cas de les obres de socors que van salvar doncs, la majoria dels infants jueus. Perquè, de fet, aquí la majoria dels infants jueus del camp doncs, no van ser deportats. No van ser deportats perquè les obres de socors doncs, van fer un treball molt important per treure aquests infants del camp i enviar-los a cases de colònies, a cases mateixos de francesos que amagaven aquests infants, de treure'ls de les urpes del que podia ser els alemanys. I després també, gràcies a aquesta solidaritat, doncs, la majoria dels infants jueus de Ribesaltes se salven, per exemple. I no podem oblidar tampoc doncs, que més de 600 infants són nascuts a la maternitat d'Elna. La maternitat d'Elna, que era gestionada per una organització suïssa, però que també, si no m'equivoco, Hilari, que si no em corregirà, doncs hi havia persones treballant, persones de moltes nacionalitats diferents.
Eric Forcades, historiador de l'art, Eloi Torrents, mediador cultural, moltes gràcies per obrir-nos les portes del Museu Memorial del Camp de Ribesaltes. Bona nit.
Bona nit. Bona nit. Moltes gràcies, Eric.
Nuestra bandera luce en lo alto de un poste de telégrafos. Un oficial de la 5ª División de Navarra trepó hasta aquel mástil improvisado y sus ojos se humedecieron cuando entre vivas frenéticos a España, al Generalísimo y a la 5ª División Navarra, al invencible ejército español, a la Falange, a los requetés, en el Pertús triunfaban nuestros colores, la sangre de nuestra sangre, lo que más queremos. Que una emoción muy honda y muy sentida no encuentra conceptos para que plasmen en sentimiento que solo cabe en el corazón y en el alma. Bandera inmortal que forjó un imperio en el que no se ponía el sol y que jamás se eclipsó. Fernando Ors, corresponsal de La Vanguardia Española.
Solidaris, ideas per canviar el món.
En el segle XX, i sobretot després de la Segona Guerra Mundial, la idea de refugiat per excel·lència era el refugiat europeu. Avui en dia els perfils de refugiats són molt diferents. Estem parlant de refugiats que venen sobretot d'Amèrica Llatina, d'Àfrica, d'Àsia, que a més ja no són aquells refugiats de classe mitja, altament polititzats, sinó que ara estem davant d'uns refugiats que moltes vegades també fugen de les seves condicions econòmiques.
Es calcula que actualment hi ha 65 milions de persones desplaçades a tot el món. Són persones que han hagut de fugir de casa seva per la força, ja sigui per culpa d'una guerra, per la falta de drets humans o de recursos econòmics, o a causa de desastres naturals. Pel camí, tots ho sabem, moltes moriran. Des de començament d'any, al mar Mediterrani, per exemple, ja n'han desaparegut 226, i és en aquest Mare Nostrum on perden la vida la majoria. De les 4.667 persones que van morir l'any passat quan fugien, gairebé la meitat van morir al Mediterrani. Parlem de 2.297 persones. Si la xifra ens sembla indecentment alta, cal tenir present que fa 2 anys les persones que van morir al Mediterrani van ser el doble, 5.100 persones mortes, 8.070 en total a tot el món. Recollim l'opinió i l'anàlisi de la Blanca Garcés, investigadora del CIDOP i experta en migracions.
Tenim uns estats membres que no es posen d'acord, tenim un sistema d'acollida, per exemple, en el cas d'Espanyol, que no s'ha adaptat a la nova situació. En 3-4 anys el número de sol·licitants d'asil a Espanya ha augmentat per 10, i tot i així el sistema segueix sent el mateix, seguim sense tenir un reglament de la llei d'asil, seguim sense pensar de fons quin sistema d'acollida tenim i donem.
Any 2015. A Europa s'encén l'alarma perquè es triplica l'arribada d'immigrants. Fins al 2016 hi arriben o intenten arribar de manera irregular 2.300.000 persones.
Sempre dic que la crisi dels refugiats del 2015 no va ser una crisi d'arribades, no va ser una crisi de refugiats. Van arribar poc més d'un milió de refugiats a Europa, amb una Europa de 500 milions d'habitants. Per tant, estem parlant d'una proporció molt baixa, sinó va ser sobretot una crisi de polítiques i una crisi de solidaritat.
L'any passat, la xifra baixa fins a 144.000 persones. Tot i això, el discurs alarmista i manipulador dels partits d'ultradreta parla d'aquestes arribades com de llaus. Un discurs que, com en el cas de Vox a Espanya, Garcés adverteix que dona rèdits electorals.
És més el resultat d'una sèrie de malestars i de pors de fons que tenen a veure amb la crisi econòmica, tenen a veure amb les retallades de les ajudes socials, de l'estat del benestar, tenen a veure amb un món canviant, tenen a veure amb un futur que cada vegada costa més d'imaginar.
Actualment, l'estat espanyol rebutja el 65% de les sol·licituds d'asil que rep i, de moment, només ha acollit el 14% dels refugiats als quals es va comprometre a protegir. La majoria dels sol·licitants d'asil a Espanya són persones de Veneçuela, Síria i Colòmbia, mentre que en el conjunt de la Unió Europea provenen sobretot de Síria, l'Iraq o l'Afganistan. Per països, els que tenen més demanda de protecció són Alemanya, Itàlia i França. En el cas de l'estat espanyol, cal subratllar també que ara mateix es reben més sol·licituds d'asil que no pas migrants entren al país de manera irregular.
Els anys passen, els conflictes varien, però hi ha una mateixa realitat que es repeteix. Persones que es veuen obligades a deixar a casa seva. Alguns arrisquen la vida creuant el mar amb una pastera, d'altres agafen un avió per començar de zero, però tots comparteixen el mateix somni d'un futur millor. Sovint oblidem que darrere de totes aquestes persones hi ha històries humanes, històries com les del Maxim Polivian i la Yasmin. Bona nit a tots dos i gràcies per venir als Solidaris.
Bona nit a tots.
Bona nit.
El Maxim Polivian té 31 anys, és ucraïnès. Exacte. I fa un parell d'anys que va arribar a Barcelona amb els seus pares. A Kiev tenia una empresa de cafeteries. El 2015, quan el conflicte entre Ucraïna i Rússia s'agreujava, veu decidir que els vostres locals servissin d'hospitals i veu acollir persones que no tenien on anar. Això es va portar a problemes polítics fins al punt que les vostres vides corrien perill i finalment veu haver de marxar d'Ucraïna.
Sí, nosotros estamos en conflicto dentro de Kiev, ¿vale? Yo, por ejemplo, no estaba en la guerra, no estaba en el conflicto entre los dos países. Solo apoyamos a los manifestantes en Kiev porque queremos cambiar el gobierno. Primero nosotros solo ayudamos del tema de la comida, de acogida de la gente, porque en el momento cuando comienza la revolución era muy complicado trabajar como negocio. Y al final, sí, cuando la policía empezó a matar a la gente, cambiamos como hospitales y operaciones donde estaba trabajando los médicos voluntarios.
Marxar de Kiev i, per tant, deixar bona part de la teva família, dels teus amics, és la decisió més difícil que has hagut de prendre mai?
Puede ser que sí, pero a ver, no lo sé qué vamos a tener en futuro. Claro que tomamos decisión cambiar el país porque nuestro gobierno no puede protegernos dentro de nuestro país. Entonces buscamos otras posibilidades para protegirnos y nada más.
Moltes persones veuen només la imatge del refugiat, la persona que ve d'un altre país i que vol fer-se un lloc, en aquest cas a Catalunya. Sovint oblidem el patiment que suposa fer aquest canvi, és a dir, tu vius encara amb mig cor a Ucraïna, on, per exemple, hi tens encara vivint la teva germana, i l'altre mig a Barcelona. Tens la sensació que mai ets del tot en un lloc?
Claro, porque muchos parientes míos están en Ucrania, mi hermana está en Ucrania, por eso y en futuro también queremos que ella va aquí en España. Nosotros decimos, entre comillas, luchamos y pedimos apoyo policía, ministerio de interior, también fiscal, y hacemos muchos pasos antes de marchar de Ucrania. No es una decisión de un día, es un proceso bastante largo. Estamos en una situación bastante peligrosa, porque un grupo de la gente quería matarnos. No hemos podido esperar más y tomamos decisión salir del país.
La Yasmín té 28 anys, és de Costa de Marfil, allà hi estudiava, però un dia a la teva vida va fer un gir. Sí. Et van dir que t'havies de casar amb un home que havia triat la teva família, yeah. Un home molt més gran, sí. I tu tenies clar que no volies un matrimoni forçat.
Sí, que no quiero dejar mi estudio para casarme. Habían empezado desde que tenía 14 años hasta 28 años, me estaban siguiendo. Un día estaba estudiando en capital. Cuando me voy a mi ciudad, mi familia me ponen en una casa y me cierran. No puedo salir, me pegan mis tíos, tía, la familia cerca. Me estaban pegando cada día. Porque tengo que decir que sí y casarme con este hombre. Y explicó a mi amiga y me dice que tenía su abuela que estaba en otro pequeñito pueblo allá, si me puedo ir a esconderme. Me fui, me ayudó con los papeles para estudiar hasta Italia. Cuando llegué allá, empiezo, la escuela era muy caro, no podía empezar así directamente que para estudiar. Empiezo a trabajar en lo que encontraba. Poco a poco, en Italia también hay algunas partes de mi familia. Y un día encontré un primo que estaba agresivo conmigo. Desde ese día no salió más. Y mi amiga me dice, si es así, ¿por qué no prueba ir en otro país? I penso de venir en España. I
qui era l'home amb qui et volien casar?
No lo conozco, es un amigo de mi padre. Allá es muy habitual y te obligan. O te fui sin que nadie no viene a saber dónde estás o te vienen a buscar y te obligan a casarse. Todas mis hermanas son obligadas a casarse.
I aquí a Barcelona com ha anat? Has arribat a Barcelona sola, no coneixes a ningú. Una de les primeres persones que coneixes, un home, et va oferir viure a casa seva, però un cop arribes al seu pis...
Sí, no conocía a ningú. Cuando va a arribar a Barcelona, salió en el carrer, pregunté cómo tengo que hacer para trobar dónde viure. Me propone su casa. Que puedo quedarme con él hasta que pueda hacer las cosas yo misma. Le digo que sí, como no conocía a nadie, aceptó su proposición. Después de unos cuantos días, una semana más o menos, quería transformarme como su mujer. Le digo que no quiero esto. Ya me he fugido de mi país por eso. No puedes obligarme a hacer una cosa que no quiero. Me dice, o lo aceptas, o te violento, o sale de mi casa. Y yo salgo de su casa. Los primeros días me quedo al carré y voy preguntando y me enseñan el albergue de Tibidabo. Me fui allá. Cuando llegué, pregunto para estudiar. Estaba buscando trabajo. Me dijeron que no puedes trabajar si no entiendes castellano o catalán. Entonces empiezo a estudiar a Migra Studio. Y de allá le pregunto, le explico mi problema y me han dado una familia de acogida. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down.
Les històries del Maxim i la Yasmin són un exemple de milers de persones anònimes amb situacions similars, però aquestes històries també s'expliquen a través d'entitats públiques i privades i de persones que ajuden els refugiats a construir una nova vida a Catalunya. Avui els solidaris ens acompanyen tres d'elles: Maria del Carmen de la Fuente, directora de la Fundació Migra Studium. Bona nit.
Hola, bona nit.
Per la Fundació Migra Studium, vinculada a la Companyia de Jesús, hi han passat més de 90 nacionalitats. Té un programa per acollir persones refugiades, impartiu classes de llengües, tallers en professions que els poden ser útils, oferiu assessorament jurídic per regularitzar la seva situació. Quins són els problemes més habituals de les persones que ajudeu, com la Yasmin o el Maxim?
Doncs jo crec que el problema fonamental és arribar a una ciutat que no és la teva, a un lloc que és totalment diferent, cultural, que té una altra llengua, i haver-te'n sortir moltes vegades sol o sola, sense cap xarxa. No? Ens ha explicat la Yasmin la seva història, el Maxim també. Començar de zero a tots i a totes ens seria molt complicat a un lloc diferent, i això és el que passa amb la gent que arriba, no? Sigui migrada, sigui refugiada, que necessiten una xarxa. I Migra Studium és una d'aquestes entitats que a la nostra ciutat intenta fer això, ajudar a que les persones tinguin una xarxa, que tinguin un punt de referència on poder trobar-se acollides, i a partir d'aquí començar a fer el procés que han vingut a fer, que no és altra que trobar una vida millor que la que tenien.
Ens acompanya també l'Òscar Barbero, responsable del programa de refugiats i immigrants de la Creu Roja. Bona nit, què tal?
Bona nit, què tal?
Per alguns refugiats, Barcelona és la destinació final, per d'altres és un punt per prosseguir el viatge cap a altres destinacions. Barcelona és en aquest moment un focus d'atracció per a les persones que migren, obligats per circumstàncies adverses, com ens ha explicat el Maxim i la Yasmin?
Nosaltres, per la nostra experiència, veiem que sí, que és així, que Barcelona, Catalunya en general, però Barcelona és un dels focus de, no, de destinació de moltes persones que veuen en aquest, no, en aquesta Europa, no, idíl·lica i paradisiaca que es veu des dels països d'origen. Barcelona és un dels elements, no? Poden ser altres ciutats d'Europa, però Barcelona en aquest moment jo crec que és un dels pols d'atracció de destí de moltes d'aquestes persones. Vull dir, a veure, no és gratis això, vull dir, d'alguna manera ho ensenyem per la televisió, està el Barça, això també fa molt, està la situació, diguéssim, de ciutat europea, cosmopolita, oberta, i això, que nosaltres estem molt orgullosos que no, com a barcelonins o com a catalans, això fora, evidentment, també es viu així, i tothom vol el millor per ell i per les seves famílies. Vull dir, sí, jo crec que és clarament així.
I saluden també la Marta Bailina, amb la seva família, van acollir d'octubre fins a Reis un noi a través del programa de Migra Studium. Què tal? Benvingut als Solidaris, bona nit.
Hola, bona nit.
Tens tres fills, d'11, 9 i 8 anys, i des de feia temps teníeu la idea, el desig d'ajudar les persones que venen d'altres països. Al final, aprofitant que el vostre fill gran marxava 3 mesos als Estats Units a estudiar, veu acollir un noi sirià de 19 anys, el Bishar. Quina és la seva història?
Bé, el Bishar és un noi de Síria que va fugir del seu país, va haver de marxar amb la seva família quan tenia 14 anys. Aleshores, doncs, amb la seva família es van traslladar a Turquia, però allà a Turquia ell, doncs, se'n va adonar que tenia una vida que no era la vida que volia, no? Doncs perquè estaven il·legals, no tenia possibilitat d'anar a escola. Ell és un noi, doncs, amb moltes inquietuds, amb ganes d'estudiar, amb ganes d'aprendre, no? I allà directament, doncs, no tenia aquesta possibilitat, ni veia ni a mig ni a llarg termini possibilitats de regularitzar la seva situació. De manera que una mica pel seu propi peu, pel seu propi compte, va decidir, doncs, anar a través de Grècia, venir fins a Barcelona. Va anar a ficar en una pastera i doncs va arribar a Barcelona sense res, no? I va anar a parar a través d'uns amics que li van dir, doncs, mira, ja coneixem una entitat, doncs, que et pot ajudar. Doncs va anar a parar a Migra Studium, que és l'entitat a través de la qual, doncs, nosaltres l'hem pogut conèixer.
I segur que tant el Bishar com vosaltres heu après moltes coses. De tota l'experiència que heu compartit, amb què et quedes? Què és el més important que heu après, que us ha ensenyat?
Hem après moltíssimes coses tots, no? Mira, potser separaria a nivell de grans i de petits, no? Perquè com explicaves, doncs, els meus fills són encara nens en edat de primària. Uh-huh. Mira, per tots ha estat una experiència, òbviament, culturalment enriquidora des del punt de vista del coneixement, no? Doncs com pot ser quan tens una persona d'una cultura, d'una procedència diferent a casa, doncs han après que és un refugiat, han après què passa a Síria, han après què mengen allà, han après, o hem après, millor dit, no? Doncs com viuen la seva fe, què fan per les vacances, com juguen, no? Però més enllà del coneixement, ha estat una experiència que jo crec que ha estat una experiència formadora o transformadora, no? Si vols, doncs perquè d'alguna forma, clar, nosaltres som una de les moltíssimes famílies que sé que hi ha a casa nostra, doncs que volem que això sigui una terra d'acollida i que teníem un desig, potser latent o una mica abstracte, d'intentar fer alguna cosa i no sabíem molt bé com o què, no? Fins al moment que vam trobar aquesta oportunitat. Com et deia, doncs som una d'aquestes famílies que vam anar fa ara 2 anys a aquestes manifestacions i teníem un desig sincer de fer de casa nostra una terra d'acollida, no? Però vam pensar amb el meu marit, quina millor forma de fer que els nostres fills siguin hospitalaris, que al final és el que estem aquí cridant, que tots volem ser, que sento, no?, com a família. De manera que per nosaltres ha estat una forma d'intentar transmetre també aquesta, bueno, doncs aquest valor que per nosaltres és important, que és tracta l'altre com potser voldries que et tractessin a tu. Això per una banda. També penso, per tant, volem pensar que ens ha fet a tots una miqueta més hospitalaris. També ens ha fet més empàtics, perquè ens ha obert els ulls a una realitat que veus per la televisió, però que, al final, quan tens una persona a casa i veus els problemes que té, doncs veus, doncs, per exemple, nosaltres els primers dies veiem que el Bichard caminava molt i al final vam entendre que és que ell, fins que migra a Estudium, li va donar una tarja de metro, no tenia tarja de metro. I llavors, doncs, anava cada dia, tornava i tornava, feia no sé quants quilòmetres, no? Clar, els meus fills això van veure i van dir, ostres, nosaltres tenim una tarja de metro per agafar el metro cada dia, no? O també, doncs, veure que nosaltres tenim família a l'estranger, doncs, als Estats Units, que és d'on és el meu marit, i vam veure, ostres, en Bichard no pot anar a fer una abraçada als seus avis, a la seva germaneta, com nosaltres potser tenim la sort de poder fer, no té un passaport, no es pot moure, no? Totes aquestes coses jo crec que, bueno, per no parlar del tema també del tema dels diners, no? El tema, doncs, que ells han vist que hi ha gent que viuen molt menys, no? Això jo crec que els ha fet, ens ha fet a tots més empàtics i en conseqüència també crec que ens ha ajudat a valorar i a ser més agraïts de les coses que tenim. Finalment, doncs, com a família ens ha portat moltíssima satisfacció per veure que hem ajudat una persona, millor o pitjor, però almenys ho hem intentat. Però a nosaltres el que ens agrada moltíssim de la xarxa d'hospitalaris és que no només és una... El que fan les famílies no només és un servei assistencial, de dir, ostres, doncs durant 3 mesos t'assegures que aquestes persones tinguin una llar, menjar, una mica d'estima, sinó que veiem, per exemple, que ara en Bichard, després de 4 mesos aquí, està millor que com estava, en el sentit que està més a prop de la seva autonomia, perquè parla millor la llengua, perquè té més amics, perquè està a punt d'aconseguir, doncs, uns papers que li permetran estudiar i treballar, etc, etc. I això és molt reconfortant.
65 milions de persones desplaçades a la força al món, 40.000 sol·licituds d'asil l'any passat a Espanya. El sistema d'asil i acolliment està obsolet, podem dir.
Mira, jo, des de Creu Roja i com una de les entitats que gestionem o que portem des de fa molts anys, que ara són moltes entitats, per sort, això ha crescut, les que gestionem o les que des del sistema estatal o des de fora del sistema estatal o des de fundacions, és igual, aquí tothom suma. Jo crec que sí que hi ha un sentit general que ja no que estigui obsolet, sinó que cal estar al dia en les actualitzacions, diguem-ho així, no? És com quan t'arriben les actualitzacions del mòbil, doncs, si no la fas, doncs, segurament alguna aplicació no la podràs carregar. Potser aquest símil serviria per això, no? Hem de poder estar al dia al màxim, sobretot amb aquest moviment, diguéssim, mundial, que és absolutament actual, global i molt ràpid. Jo crec que els sistemes d'acollida han de poder ser igual d'àgils, globals i flexibles. Jo crec que aquí encara hi ha camí per recórrer. Jo crec que hi ha bastant. Prepariamoci.
Adaptar-nos a la situació actual i també a l'opinió pública, perquè el 86% dels espanyols i catalans són favorables a acollir refugiats d'altres països, dades que contrasten amb els italians, polonesos, hongaresos, que són més reticents. Som una mica una excepció a nivell europeu, o cada vegada hi ha un risc més gran també aquí d'augment de la xenofòbia i del racisme, quan veiem, per exemple, el que passa amb Vox, no?
Nosaltres creiem que el que hem de transmetre i el que, no, cap a on hem de sensibilitzar, i el programa, no, aquesta campanya d'hospitalaris té també aquesta finalitat, és senzillament a empatitzar amb l'altre i a posar-te en el seu lloc, no? Simplement mirar als ulls pues de, del Maxim o de la Jasmine o de tantes altres persones i pensar, bueno, estem molt lluny, el nostre país de moment és un lloc segur, però si no hi fos, tu què faries, no? I si tu haguessis de sortir de casa teva, què t'agradaria que et fessin, no? Jo crec que en el fons aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer, no? I jo crec que si ens fem aquesta pregunta, la majoria de les persones, no només a Catalunya, sinó arreu, contestarien afirmativament que volen ser persones hospitalàries, volen ser famílies hospitalàries. Jo crec que la qüestió està més des d'aquí, no? Des d'aquesta experiència d'humanitat, no? D'empatitzar amb l'altre, més que des de xifres, estadístiques o preguntes que són més aviat abstractes.
Tant Migra Studium com Creu Roja sou dues entitats que entreu sovint al centre d'internament per a persones estrangeres, el CIES, uns centres que sempre són al centre de la polèmica, es denuncien que les condicions d'internament són dolentes, recordem que són persones que no han comès cap delicte. Quines són les principals dificultats amb què us trobeu?
Bé, les principals dificultats, i tot s'ha de dir, perquè aquí no, jo crec que es vol dir que tampoc podem culpar d'aquesta situació aquelles persones que es troben directament atenent aquestes persones, parlo de la pròpia policia. No? El policia, diguéssim, directe que està allà li ha trucat aquesta feina. Jo aquí vull fer posar en valor, no? el mèrit, vale? Algú podem criticar per dir això, però que el mèrit de, no de la policia o del govern o de les decisions, diguéssim, polítiques, però sí d'aquelles persones que estan allà tenint cada dia i que nosaltres convivim amb elles, igual que Migres tu i altres companys. No? Això requereix d'altres elements que nosaltres vam decidir en el seu moment que volíem ser un d'aquests elements, igual que fem internacionalment a altres conflictes o altres situacions de vulnerabilitat o de patiment, volien ser una d'aquelles entitats, perquè ho tenim per ADN, que ajudés dins dels CIES aquesta situació de vulnerabilitat que puguin tenir, sigui social, sigui de mediació amb el que els envolta en aquell moment, sigui de patiment, sigui pràctica i material en qüestions que els hi puguin fer falta, sigui de vida quotidiana i de tots aquells tràmits que puguem fer enllaç amb l'exterior, no? I amb aquesta decisió que vam prendre nosaltres estem molt contents, ja sé que és una mica difícil de pair o de dir això, no? Estem contents d'intervenir allà dintre, no vol dir que fem cap valoració o que estiguem contents dels dies com a tal, però sí de la nostra intervenció i de poder fer aquesta labor humanitària.
Bueno, per nosaltres els centres d'internament són un símbol de l'hostilitat de països com Espanya, com molts altres països europeus, cap a les persones que intenten entrar, que intenten venir a casa nostra per cercar un futur millor, no? Per nosaltres és aquest símbol d'hostilitat, perquè nosaltres la nostra presència al CIE és més aviat amb un vincle amb les persones que estan internades, no? Nosaltres tenim un equip de voluntaris i voluntàries que el que fem és periòdicament entrar al centre d'internament per tenir una conversa, per acompanyar a persones que estan allà internes i que ens expliquen pues, quina és la seva situació, i nosaltres moltes vegades l'única cosa que podem fer és escoltar i acompanyar. I ens trobem que cada cop més al CIE Zona Franca, per exemple, de Barcelona, que és el que nosaltres visitem, cada cop més hi ha persones que han arribat allà perquè han intentat entrar a territori espanyol, les han, no?, detectat amb una pastera a una costa, i directament des d'una costa del sud d'Espanya les porten a internar-les al CIE de Zona Franca. Són persones que moltes vegades no parlen castellà, no comprenen el que se'ls està dient i tampoc comprenen la seva situació jurídica, no? Simplement saben que en el seu intent d'entrar a territoris han acabat tancades, sense llibertat i amb dificultats per comprendre què és el que els està passant.
Marta, el Bixar va marxar després de Reis. Moltes persones deuen pensar que està molt bé acollir, però després de 3 mesos, suposo que és una pregunta que et fan, ha de ser dur acomiadar-te. Què els diries a les persones que tenen aquesta por? I suposo, una altra pregunta és, l'experiència d'acolliment, ens expliques, ha estat tan positiva, també per als teus fills, repetiríeu en un futur?
Mira, m'has preguntat abans quines són les coses més positives, però molta gent em pregunta què ha estat el més difícil. I per nosaltres el més difícil va ser prendre la decisió, perquè, doncs, com moltes persones, com us deia abans, teníem un desig sincer d'intentar posar el nostre granet de sorra, però teníem pors i potser també alguns prejudicis molt típic de les persones grans, no? Aleshores, aquesta por d'alguna forma la vam vèncer gràcies, doncs, a posar-nos en contacte amb ells, a conèixer-los, a conèixer els programes, a conèixer testimonis d'altres famílies, doncs, no sé, per exemple, al web d'Hospitalaris hi ha altres vídeos d'altres famílies amb les que vam poder conèixer i tal, i això potser no va eliminar les pors, però sí que d'alguna forma... Llavors, vam confiar en MigraStudium, vam confiar en aquests filtres i sobretot ens vam sentir realment molt acompanyats, és a dir, nosaltres sabíem que des del minut 1 qualsevol cosa, doncs, que no haguéssim sabut com fer o que dubtes que haguéssim tingut o simplement si haguéssim estat incòmodes d'una forma, doncs, que allò hagués estat insuportable, haguéssim trucat i ens haguessin respost. De fet, al principi ens estàvem constantment en contacte, gairebé al final els vaig dir, escolta, no us preocupeu, si no us diem res, que tot va bé, perquè realment va ser... O sigui, no et diria que estan al darrere, sinó que estan realment al costat, no? I és així. Llavors, això també jo crec que és molt important per les famílies que ho han de saber. Això respecte a la por. Respecte al tema del si ho tornaríem... Si l'acomiadament, no? Home, els dies abans estàs una mica plof, la veritat. Però no és un acomiadament d'una persona que no la veuràs més, sinó que realment és un acomiadament com si algú marxés de viatge. De fet, amb en Bixer continuem amb contacte constant, ve a casa a menjar perquè ell troba a faltar els nens i els nens el troben a faltar amb ell molt sovint. I, per tant, doncs bé, no viu físicament amb nosaltres, però tenim aquest contacte. I jo crec que una cosa molt important és que aquest contacte post-acolliment és molt important, perquè la xarxa, en part, el que vol és que aquestes persones, doncs, tinguin més persones de contacte, més xarxes, un nucli més ampli que d'alguna forma el puguin fer de... doncs això, pugui tenir un... es pugui acabar de consolidar, de relar a casa nostra, no? I això realment s'aconsegueix. Vaig ser una mica plof, però bé, com que estem molt en contacte, és perfectament suportable.
Màxim, refugiat ucraïnès, i Yasmin, refugiada de Costa de Marfil, molta sort i gràcies pel vostre testimoni als Solidaris. Bona nit.
Gràcies a vostè. Bona nit.
I també moltes gràcies i molt bona feina a la Maria del Carmen de la Fuente, directora de la Fundació MigraStudium, Òscar Barbero, responsable del programa de refugiats i immigrants de la Creu Roja, i Marta Bailina, família d'acollida. Bona nit.
Bona nit, gràcies.
Per a tu construeixen barreres i murs franquejables per la fam, el dolor i la por que t'empeny a seguir.
Posem-li música a aquests camins de l'exili republicà. Tria cançó per acabar aquests solidaris, la cantant Anna Roig.
Hola, sóc l'Anna Roig. Mireu, jo quan penso en el tema dels refugiats, em ve al cap un projecte que es diu Invisibles, del músic Xavi López, i de totes les cançons que ell ha fet en aquest projecte, que n'hi ha en català, en castellà, en anglès, en algun idioma africà també, doncs hi ha una cançó que es diu Endavant, que la trobo la més optimista de totes i que crec que és cap on s'ha de mirar. Aquest projecte, Invisibles, és un projecte musical de caire social que tracta la temàtica dels migrants en general i val molt la pena veure'ls en directe. Si teniu ocasió, us ho recomano.
80 anys després, aquesta ruta de l'exili republicà fins al camp de l'horror de Ribesaltes l'hem fet el Josep Plazas, el Sergi Cotillas, la Mònica Roca, l'Adolf Beltran, la Susana Ortega, la Sílvia Andrés i l'Albert Segura. Els Solidaris tornem dissabte que ve amb més ràdio protesta, amb més idees per canviar el món. Thank you.